Atles Subversiu.
Obrim l'Atles Subversiu. Cada diumenge coneixem altres llocs del món sense sortir de l'estudi des d'una perspectiva diferent. I aquesta setmana anem a... Dinamarca. I parlem de Dinamarca i concretament d'un dels seus territoris autònoms, les Illes Fèroe. Aquesta setmana s'havia de fer un referèndum sobre la seva nova Constitució. Finalment, però, s'ha ajornat. Actualment es tramita el text al Parlament i una vegada s'aprovi hauran de transcorrer 6 mesos més fins que es faci el referèndum d'independència. Què ens explicarà l'Antoni Dalmases a la seva postal?
La postal. Antoni Dalmases.
Bon dia, fresc i feliç, amics del suplement. Avui us escric una postal des de les Illes Fèroe, amb l'ànima eixamplada i exultant, perquè visito un país que ha organitzat un referèndum i no s'auguren garrotades. Dijous passat, el mateix dia que el País Valencià commemoraven la derrota d'Almansa, que tots alcança, a Grenlàndia, una altra de les autonomies de Dinamarca, la gent va decidir que volien ser independents i no seguint sent súbdits de la reina Margarita, que, per cert, no ha sortit a amenaçar ningú per la televisió. Ara s'entén que és una democràcia de debò, sense castanyoles ni castanyes, tricornis ni cornuts. Encuriosit, he arribat a l'aeroport de Vágar, sobrevolant aquest conjunt de 18 illes escarpades entre els fiords de l'Atlàntic Nord, prop d'Islàndia, Escòcia i Noruega, on viuen unes 50.000 persones i unes 70.000 ovelles. Des del cel he admirat els penya-segats vertiginosos i els impressionants turons verds fuetejats pel vent, amb els poblets de pescadors ribetejant la costa per on es passegen les balenes i les foques. Tot plegat forma un paisatge ideal per descansar del traut urbà. Ara hi ha pocs forasters perquè el clima benèvol, que no pas càlid, comença cap al juny i dura poc. El turisme és una activitat incipient i els descendents dels rudes vikings que habiten aquí viuen en un 80% de la indústria pesquera. Em passejo pels carrers de la capital, Tórshavn, que es troba a Streymoy, l'illa més gran, i sento parlar un idioma que desconeixia, el feroès, que parla tothom d'ençà que amb l'autonomia a finals dels anys 40 es va implantar com a oficial. Naturalment també parlen danès i anglès. És una ciutat petita, de prop de 19.000 habitants, amb tot a l'abast, on hi ha el Parlament feroès i l'estadi de futbol de la seva selecció nacional, tot i ser una autonomia danesa. Tórshavn també acull la Biblioteca Nacional i la Universitat del País, que treballa en projectes comuns amb les de Copenhagen i Islàndia, malgrat que les classes s'hi fan només en feroès. I no se sap de ningú que per l'idioma hagi mort ni emmalaltit, perquè es veu que els ciutadans d'aquí deuen ser persones racionals. L'Ajuntament està ubicat a l'edifici d'una antiga escola del segle XIX i les cases, moltes pintades de colors vius, són acollidores, com correspon a un país de clima dur. Quan hi entres, amb la simpatia de la gent, t'omple un sentiment de confort humà que de seguida fa oblidar el temps inclement de l'exterior. Tots els partits, tant els de dretes com els d'esquerres, semblen d'acord a defensar la independència i ja han començat a organitzar-ne la Constitució. Aquesta unió dels polítics, que a nosaltres ens pot semblar insòlita, deu haver ajudat força a trobar una forma racional de convivència que podem envejar. Ha estat curiós que quan venia per documentar-me vaig llegir diverses publicacions i em va cridar l'atenció que els mitjans espanyols insistissin a dir i repetir que el cas de les Illes Fèroe i el de Catalunya són molt diferents, impossibles de comparar. Els romans ja deien allò de excusatio non petita, accusatio manifesta, és a dir, si et disculpes sense que t'ho demanin, ja admets la culpa. Certament hi ha coses molt diferents, però tant els feroesos com nosaltres els catalans som persones que mereixem poder triar si volem estar casats o divorciats, oi? En fi, des d'aquest paradís humanitzat i ben bonic, malgrat l'austeritat del clima, adreço als meus compàtrides una abraçada amb el desig que els raigs de llibertat que es respiren al nord arribin fins a Catalunya ben aviat.
Gràcies per viatjar per nosaltres, Dalmases. Dinamarca, el país més meridional dels estats nòrdics, té una població de més de 5 milions d'habitants. La capital és Copenhague. Dinamarca compta amb més de 400 illes i més de 7.000 quilòmetres de costa. Està considerat el país més feliç del món, és a dir, el que més benestar ofereix als seus ciutadans. Tots aquests paratges podrien ser l'escenari de moltes pel·lícules.
És d'aquella mena de països que provoquen la nostra admiració. Estan molt avançats, a tots nivells, però especialment pel que fa a la vessant social. I l'únic inconvenient que hi trobem és que potser hi fa massa fred.
Albert Biorlegui,
Avui, a l'Atlas Subversiu, visitem Dinamarca, país escandinau de l'Europa septentrional, localitzat a la península de Jutlàndia, on, com sempre, hi donarem una ràpida ullada en només 3 pel·lícules i una cançó. Encara que les troballes arqueològiques més antigues daten de fa més de 130.000 anys, hi ha proves de la pràctica d'agricultura des de fa 3.900 anys abans de Crist. La mitologia popular ha personalitzat la cultura més remota de Dinamarca amb els vikings, guerrers i navegants escandinaus que dominaren els mars d'Europa. El 1958, Richard Fleischer dirigiria Kirk Douglas, Tony Curtis i Janet Leigh en una excel·lent pel·lícula d'aventures, Los Vikingos, que permetia conèixer part de la seva cultura.
I want this slave alive. The sun will cross the sky 1,000 times before he dies. You'll wish 1,000 times that you were dead.
Com a tot país amb història, ha patit grans onades d'immigració, de gent que ha deixat les seves poques pertinences per embarcar-se un món millor. A finals del segle XIX, Dinamarca no va ser l'excepció, i com a bona part d'Europa, molts danesos van emigrar cap als Estats Units. El director Billy Agos va dirigir l'any 1987 Pelé el Conquistador, una producció danesa que parlava de tot això, que va comptar amb el gran Max von Sydow de protagonista i que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa.
¿Has estado atento en clase? ¿Qué le prometió la serpiente a Adán y Eva si comían la manzana? No creas que me das lástima. La serpiente les prometió que, al igual que Dios, distinguirían entre el bien y el mal.
Ja al segle XX, la invasió alemanya de Dinamarca, el 9 d'abril de 1940, només va tenir 2 hores de resistència militar abans que el govern danès es rendís. Però un dels episodis menys coneguts és el que va passar acabada la guerra, quan els soldats nazis, presoners de les autoritats daneses, van ser obligats a retirar els milers de mines enterrades a la sorra pels alemanys. Bajo l'arena, una pel·lícula de Martin Zandvliet, rodada l'any 2015, retratava aquest fet tan obscur.
Dinamarca no es un país amigo para ustedes. Solo sirven para una cosa, para retirar las minas alemanas que trajeron ustedes aquí.
Història a part, Dinamarca és un país de gran tradició i patrimoni cultural. Però de tots els escriptors que han acabat esdevenint universals, en destaca especialment Hans Christian Andersen, autor d'un munt de contes tristíssims però de gran bellesa, que encara avui commouen. Walt Disney ha fet diverses versions de les seves històries i una de les més famoses és, sens dubte, La Sireneta, del 1989. Howard Ashman i Alan Menken hi van posar una banda sonora esplèndida amb un tema que va guanyar l'Oscar a la millor cançó, el popular Under the Sea.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me.
Gràcies, com sempre, Beorlegui. Artur Ramon, molt bon dia, com anem?
Molt bé, Mercè, bon dia.
Bon dia. Bé, aquest diumenge es presenta bé?
Sí, assolellat, preciós.
Vols dir? No, crec que no farà gaire sol, eh?
No?
No. Amb l'Artur Ramon cada setmana obrim un museu a algun lloc del món i avui viatgem fins al nord, fins a Dinamarca, perquè dimecres s'havia de celebrar un referèndum sobre la nova Constitució de les Illes Fèroe, fins ara territori autònom danès. El text s'està tramitant al Parlament, tal com explicàvem, i una vegada s'aprovi hauran de transcorrer 6 mesos fins que es faci el referèndum d'independència previst. Has estat mai a Dinamarca, Artur?
3 vegades.
Mira.
Buscant quadres, sempre.
Buscant quadres.
Sí, i una de les vegades tinc el rècord d'haver passat més fred a la meva vida.
Sí?
Menys 45 graus.
Com?
Sí. No podia sortir de l'hotel, que se't queien les orelles, el nas, horrorós.
Horrorós, horrorós. 45
sí, sí.
Graus sota
zero. Vaig comprar el quadre, però vaig passar fred.
Ja pot ser el país més feliç del món, però els que venim de, sí, de clima
sí.
mediterrani,
molt
costa,
fred,
eh?
Molt
costa.
Fred, sí, sí.
Com és l'activitat artística a Dinamarca? És una activitat potent?
És un país que ha donat grans artistes, com ara veurem, sobretot a l'època moderna, especialment a l'època del neoclassicisme, i després té el que s'anomena l'edat d'or de la pintura danesa, que és aquesta pintura cap a finals del XIX, principis del segle XX. L'artista més conegut de tots és Hammershøi, que fa aquells interiors preciosos, com tots grisos, amb aquelles... És com un Vermeer del segle XIX. I és veritablement un país que ha tingut grans artistes i encara en té.
Obrim el museu.
Endavant.
Tres obres d'art a Dinamarca. Comencem amb, vaja, amb la teva obra preferida.
Si hagués
una
de
escultura
triar...
d'un lleó, sí. Va.
Si hagués de triar una obra, allò, que m'agradés molt, monumental...
La que t'emportaries a una illa deserta.
Sí, monumental, dius, aquesta, quan la vaig veure, em va copsar molt l'atenció i em va emocionar, la veritat.
Expliquem quina escultura és.
Mira, és una escultura que no està a Dinamarca, que està a Suïssa, està a la ciutat de Lucerna, però que va ser fet pel gran escultor danès Bertel Thorvaldsen. Thorvaldsen és un seguidor de Canova i és el gran escultor neoclàssic danès i un dels millors d'Europa. Aquest escultor, entre 1819 i 1821, li van encarregar aquesta obra, que està en una antiga pedrera a la part nord de Lucerna, per commemorar un fet històric que els suïssos el tenen com un fet clau de la seva història, que és quan 1.000 guàrdies suïssos van protegir el rei de França, Lluís XIV, en el moment, doncs, de la Revolució Francesa. I aquests guàrdies, dels 1.000, en van morir en aquell atac al Palau de les Tulleries, 700.
Pràcticament
tots. Per defensar, doncs, el rei en el moment aquell, doncs, de la revolució. I llavors van decidir fer aquest monument commemoratiu, en el que es veu un lleó que és molt més gran del tamany habitual, que està esculpit dins de la pròpia pedra.
Com si estigués en una cova,
com estigués dins d'una cova, que dona aquesta... Perquè davant hi ha un petit llac, és a dir, que és com si estiguéssim en un zoològic petri, un zoològic escultòric.
Sí, sí, sí.
I a dalt hi ha una inscripció que posa en llatí el vetiorium fidei ac virtuti, és a dir, a la lleialtat i al coratge dels suïssos. I jo hi vaig anar-hi per casualitat, vaig anar a Lucerna a comprar un quadre i allà em vaig trobar que hi havia aquest lleó i per casualitat hi vaig entrar.
I vas quedar meravellat.
I vaig quedar molt meravellat. I a més es va donar un contrast cultural increïble, perquè hi havia uns que tocaven aquella cançó tan coneguda cubana no sé si és de Company Segundo, bueno, una cançó que no recordo quin nom té, però és molt
coneguda.
I aquell contrast d'aquell grup tocant aquella cançó i jo veient aquest lleó va ser un dels moments estètics més intensos possiblement de la meva vida.
I per això tens l'obra amb aquesta alta consideració,
sí,
no?
Sí, i l'he portat perquè a més aquest escultor m'agrada molt. Té un museu a Copenhague que és una delícia i que val la pena, si els oients van a Copenhague, doncs que el visitin, perquè Thorvaldsen és un dels grans, grans. Mira, l'escriptor nord-americà Mark Twain va dir que aquest és el tros, el fragment de pedra més trist, més commovedor i més contundent del món.
És que veus la cara del lleó i t'entristeix, eh? Perquè és un lleó abatut, no?
Abatut. És un lleó...
Sempre comparem, no?, l'actitud del lleó amb la força, la vitalitat, no? I aquí està totalment desvalgut, amb una de les potes que li surt per sota de la pedra, amb aquesta cara de tristesa, no?
Jo sóc molt, molt fan dels lleons. Considero que és un animal tan preciós i que l'hem de preservar tant, perquè n'hi ha pocs de lleons. I veritablement...
I després hi ha aquests salvatges que es dediquen a matar-los per plaer.
No m'expliquis això, que m'entristeix molt.
Ja. Va, anem a la segona obra. Estem obrint un museu a Dinamarca. Quin fred!
We're all
I de l'escultura de Thorvaldsen anem a una pintura d'un paisatge. Un paisatge també molt tranquil, calmat.
Mira quin quadre més bonic d'un pintor d'aquests que dèiem de l'edat d'or,
sí,
que el cap del moviment és Hammershøi, i aquest no és tan conegut, per això també ho he fet, perquè dins de la pintura danesa la gent coneix més a Hammershøi. Però Christian Kopke, que és Kopke s'escriu amb la K-O-B de Barcelona, K-E.
Kopke.
Christian Kopke. Kopke és un dels grans pintors d'aquest moviment, que és un moviment que es produeix a la segona meitat del segle XIX,
sí,
i que veritablement és un artista que jo el trobo interessantíssim. Va viure molt pocs anys, va viure 38 anys només, perquè
jove,
una pneumonia doncs, el va matar. I es va formar molt jove, amb 11 o 12 anys. Va tenir ja... És un home que va patir sempre mala salut, perquè va tenir unes febres reumàtiques que el van fer estar postrat al llit. Hi ha molts artistes que han començat sent artistes a l'estar al llit, a l'estar malalts, començant a dibuixar, i llavors amb uns anys...
O escriptors també, no?
Exacte, escriptors també. Llavors ell va patir aquesta malaltia. Amb 12 anys ja va entrar a l'Acadèmia Danesa. El seu mestre va ser Eckersberg, que és l'altre gran artista danès, i va tenir una gran dedicació a observar la naturalesa i va aconseguir aquest realisme i aquests paisatges, aquests retrats. Té un autorretrat que és una meravella, que se'l veu a ell assegut i a darrere té uns dibuixos penjats. Després va passar per Roma i pràcticament tota la seva carrera la va acabar fent a Copenhague.
No m'ha explicat pels oients què s'hi veu amb aquest quadre que transmet tanta calma i serenitat.
Doncs mira, estem en un llac on hi ha unes dones en una petita plataforma d'on penja la bandera danesa, que estan veient aquest capvespre en el llac, i al fons hi ha uns edificis molt, molt al fons, inclús amb un petit... surt una mica de fum, com una
fàbrica,
però tot amb aquesta llum tan bonica i amb aquest sentit realista. A mi la pintura danesa em dona molta pau. Són quadres que m'encantaria... Passa que són quadres que s'han posat ja caríssims.
Com val un quadre com aquest?
Un quadre com aquest pot valdre 400-500 mil euros.
Què dius ara?
I Hammershøi valen milions i bastants milions d'euros. És a dir, però això ha passat fa poc. És a dir, el redescobriment de la pintura danesa és un fenomen dels últims 20 anys. Fa 20 anys aquests quadres valien molt menys. Però internacionalment doncs hi ha hagut un consens de que és una pintura d'unes qualitats, com un dia passarà amb la pintura catalana, quan algú la descobreixi. Quan nosaltres ens la comencem a creure...
Aquesta és el que t'anava a dir, que
algú,
hem parlat centenars
de vegades, això. I
algú
de fora la descobreixi, sí, veuran doncs, que això, que Casas, que Rossinyol, que Mir, que Nonell, que tots aquests grans, Anglada, Camarasa, tots aquests... Doncs,
poden estar al mateix nivell o superior que els pintors danesos.
Dels pintors danesos d'aquest temps. Però t'he de dir que a mesura que l'he anat veient, l'he anat coneixent, perquè m'he fet molt fan d'aquesta pintura, cada dia m'agrada més.
Fantàstica aquesta segona obra de Christian Kopke. Anem a la tercera. Som a Dinamarca obrint un museu amb l'Artur Ramon, perquè això ens agrada molt i ho fem cada diumenge, i parlem d'art i viatgem i ens ho passem de meravella, no?
I tant.
La tercera obra és una pintura abstracta.
Una pintura abstracta d'aquest artista que es diu Per Kirkeby, K-I-R-K-E-B-Y. Ho dic perquè aquesta oient té tota la
raó. Està molt bé, dona tota la informació.
Perquè després, si volen, doncs, entres a Google i ho vols veure,
sí, poder
tenir...
També ho pengem a les xarxes socials, però no està de més.
No està de més. Digues. Llavors, fixa't que aquest és un pintor, escultor, cineasta, que encara es viu, va néixer l'any 38, i que viu i treballa a Copenhague, però té una residència en una illa que es diu Laeso, que està entre Dinamarca i Suècia, que ha entrat per Google, al Google Maps, i és,
sí,
una illa meravellosa. O sigui que aquest senyor té la sort de viure en aquest paradís. I llavors també és un artista que amb molt pocs anys, amb 14 anys, ell es va refugiar en l'art perquè tenia un problema greu de dislèxia. I llavors el dibuix, la pintura, el van servir com per refugiar-se.
I per expressar-se,
i
clar.
I poder-se comunicar. Per això que això que quan diuen, no, oh, és que aquest és dislèxic, total... No, no passa res. Vull dir, la vida té... Primer, que això avui es pot millorar o...
Però en lloc de veure-ho com un impediment,
exacte,
veure-ho com una suma
per aconseguir altres
coses, objectius.
O et pots comunicar d'altres maneres.
Maneres.
A vegades no és només comunicar-te oralment, com estem fent. Vull dir, ja els artistes justament no cal que parlin massa ni inclús que escriguin massa. Els artistes, els pintors, doncs han de pintar com fa molt bé en Kirkeby, que té aquesta obra, a més, molt abstracta, que li ha fet guanyar bastants premis, inclús va ser un dels representants l'any 74 de Dinamarca a la Bienal que es va realitzar a París, a aquella època. És a dir, que és un personatge dins de l'art contemporani danès, conegut i reconegut.
Fantàstic.
I m'ha agradat doncs, portar aquesta obra que es diu Magazine, que és com una mena de visió, podria ser un paisatge, però molt abstracte.
Fantàstica aquesta tercera obra de Per Kirkeby, el tercer autor danès que pengem al Museu Imaginari que avui hem obert a Dinamarca. Gràcies, Artur, i fins la setmana que ve. Un plaer.
Igualment. Adéu, Mercè.
El suplement.